Quaderns de Pedagogia, amb Marta Vallès. Avui parlem...
de quan els pares se separen.
Amb l'assessorament de...
Eva Bach, professora i pedagoga.
Donde ya no te tengo, ha crecido una pena que me araña por dentro. Donde ya no te tengo, de tanto suspirar me escuece el sentimiento.
Quan una parella es trenca, tothom pateix, i encara més si hi ha fills. Com se'ls transmet una notícia així?
És el moment més dur d'una separació. I, de fet, molta gent s'ho replanteja abans de dir-ho, i hi ha gent que es fa enrere. Hi ha gent que fa el que sigui per evitar aquest moment. És, sens dubte, el pitjor. Com s'hauria de dir? Cadascú ho diu com pot, però què seria òptim? Que pare i mare vagin units en això. I és molt difícil, perquè és el moment en què se separen. Això només ho pot aconseguir l'amor als fills que has tingut. I això és el que et pot unir, és el que t'ajudarà a dir el que seria òptim, que és dir el pare i la mare o el papa i la mama. Hem pres una decisió. Nosaltres. Perquè és terrible si diem, per exemple, el teu pare ens deixa o la teva mare se'n va. Perquè llavors aquí ja estem obligant el nen a prendre partit per un, que hi ha un culpable. I aleshores això els parteix el cor a ells també, perquè els obliga a prendre partit quan en el seu cor hi són tots dos.
I necessiten també un missatge de tranquil·litat.
És molt important que amb els nanos se'ls digui que l'única cosa important que canvia és que el pare i la mare ja no viuran junts. Però després que hi ha una sèrie de coses que seguiran el més semblants possibles o igual a com eren, i les petites coses que canviaran, que són grans coses, se'ls hi diguin amb claretat i se'ls hi permeti expressar, se'ls hi digui que ells totes les pors, totes les preguntes que tinguin, el malestar, la ràbia, que ho puguin expressar.
I sobretot també que els pares no augmentin la crispació del moment.
Separats com a parella, però junts com a pares. La relació pot acabar, però el vincle que es té com a pares no s'acaba mai, això. N'hem de ser molt conscients, i a més, en el nen seguim estant units els dos, i no podem eliminar a una part. O sigui, a vegades, quan ens separem, voldríem eliminar del fill o de la filla aquella part que té a veure amb el pare, aquelles coses que en recorden el pare. Això és com voler partir el nen. Llavors, doncs, això ens hem de treure del cap. El divorci segueix unint a les parelles. Més val que seguim units des del reconeixement, l'agraïment al que hi va haver i els bons desitjos, que no pas que seguim units des del ressentiment, des de la ràbia i des de l'hostilitat.
Em fa por baixar baix, sempre s'estan barallant. Faré un joc, cridaré el meu gos, que m'ensenya a amagar la cua sense fer soroll.
De vegades, la convivència familiar ha perdut tant que els nens s'adonen que alguna cosa no va bé i ho expressen així.
Els nens diuen, és que ara ja no els veig a riure junts, és que ara veig que parlen menys, ja no surten de nit, ara ja no els veig a fer-se petons o a fer-se carícies, ja no miren la tele junts, estan de mal humor, discuteixen, és a dir, hi ha molts indicis. Els nanos capten molt a través de les actituds dels pares, a través del llenguatge no verbal, a través de l'existència o no de determinades carícies i gestos que donen a entendre que la parella segueix viva.
La reacció dels fills, sempre depenent de l'edat que tinguin, pot ser diversa i hi ha casos complicats.
Quan, per exemple, els nanos veuen que els seus pares se separen radicalment, neguen fins i tot la relació que els segueix unint com a pares i es posen completament d'esquena l'un a l'altre a partir de la separació, els nanos poden començar a tenir des de conductes desadaptades per cridar l'atenció i perquè es tornin a unir per ell, d'alguna manera, almenys parlin per ell, el mirin tots dos a ell, fins a somatitzar també perquè es preocupin per ell i a través d'ell els pares es vegin obligats a establir un diàleg o, si més no, a tenir un problema comú que els segueix unint, que és què li passa al nano.
Una separació familiar traumàtica pot tenir també altres conseqüències.
Una de les pitjors, com repercuteix això després en l'establiment de parelles per part dels fills, perquè constantment els nanos estan rebent un model de ser home i de ser dona per part dels pares i un model de relació de parella. Quan en la separació tot això es malmet, en el fons els hi queda el missatge de que la parella és una cosa impossible i una cosa que porta només problemes i dificultats i malestar. I aleshores és molt fàcil que ells es busquin la parella amb qui reproduir aquest mateix patró que han tingut inconscientment.
I de vegades els nens i nenes poden viure la situació amb molta confusió.
Una vegada un nen em va venir a dir si ell seria un delinqüent quan fos gran o un lladre perquè els seus pares estaven separats. Havia sentit explicar a unes veïnes que un nen del barri havia robat una bicicleta i que l'havia robada perquè els seus pares estaven separats i no la tenien com calia. Això em va fer reflexionar molt i a mi amb aquest nano em va sorgir doncs, dir-li que amb certes coses es podia fer com amb les samarretes que es poden llegir del es poden posar del dret i del revés i que també hi havia nanos que feien coses perquè els seus pares no s'havien separat. Un dels motius per separar-se bé és precisament deixar una herència emocional sanejada als fills, perquè aquelles qüestions profundes, importants, que els pares i mares no resolem, les hi deixem com a càrrega en els nanos, que després ells han de resoldre. I amb una de les coses que més afecta és en les seves pròpies relacions de parella. Com farien que això així, sempre de...
Els fills aprenen a sobreviure entre dues cases i a callar quan un dels pares ja separat li pregunta per l'altre.
Quan el nano calla i no explica res és perquè està sent lleial en aquell pare, aquell progenitor que no hi és present. No el pot trair perquè sap que la informació que està donant serà utilitzada d'alguna manera en contra del seu pare o de la seva mare que està absent i aleshores amb ell això li farà mal. Els nanos tenen una gran capacitat d'amor cap als pares i ho fan per amor això, aquest silenci.
I aprèn a treure el que pot de cadascuna de les parts.
Saben que poden aconseguir que el pare els hi deixi fer aquelles coses que no els hi deixa fer la mare perquè així l'estimaran més a ell i que la mare els hi deixarà fer aquelles coses que no els hi deixa fer el pare perquè així l'estimaran més a ella també. És una oportunitat, ho veuen de seguida, sobretot quan els pares es posen d'esquena i s'enfronten i no dialoguen i no volen saber l'un de l'altre res, llavors se n'aprofiten i com que els pares normalment se senten culpables i estableixen una competició entre ells per veure qui és el millor i el més bo, doncs evidentment els nanos en surten aparentment beneficiats, perquè després a la llarga no és així. Va de dormir i que en despertar-me tot hagi canviat sense recordar que ens fa viure plegats com si fóssim estranys de sentir la rutina arrossegant-nos per dintre.
En els moments difícils, els nens han de seguir respectant les normes, una que sovint canvia, voler anar a dormir al llit de la mare.
És maco que vagin a vegades estonetes al llit del pare o la mare, però hem de tenir molt clar on ha de dormir cadascú, perquè en el moment en què, a partir de la separació, un nano comença a dormir en el lloc del pare o de la mare, el que s'està veient és un desordre, perquè està ocupant un lloc que no li correspon. No és el nano el que ha de protegir a la mare o al pare, sinó que som els pares els que hem de dir no, jo ja puc dormir soleta i si et passa alguna cosa no et preocupis que jo estic aquí. Això és un desordre, que fa que el nano hagi d'assumir un paper que no li correspon assumir i li suposa una càrrega molt gran. Part impedeix que la mare o el pare quedin oberts a una nova relació. En certa manera, és una manera de protegir el lloc del que s'han anat.
Per complicar-ho encara una mica més, apareix una tercera persona.
Si la persona apareix en el moment de la ruptura, és molt fàcil que la persona que és deixada s'agafi a un paper de víctima. No dic totes. Jo conec una persona que ens deia si el meu marit ja no vol continuar amb mi, no tindria cap sentit que jo m'hi posi com m'hi posi, que el volgués obligar. O sigui, és que què he de fer? Doncs assumir-ho per molt que em dolgui. Això és un indici d'una separació que a la llarga podrà ser saludable. Quan una persona en un primer moment et diu això per molt que li dolgui, normalment això no és la reacció habitual. La reacció habitual sol ser que la persona comença a culpar per una raó molt senzilla. Quan culpem, ens dol menys. Quan apareix al cap d'un temps, hem detectat, per exemple, que separacions que es porten bastant bé, que hi ha diàleg i que hi ha els mínims que considerem necessaris, en el moment en què apareix una tercera persona, se'n va tot en orris. Perquè llavors venen les comparacions, venen les frustracions, el que fa amb aquesta persona que no feia o no havia fet mai amb mi, el que ara s'arregla més, el que ara somriu més, i aleshores hi ha canvis importants, aquests canvis els veu l'exparella, s'acaba també la il·lusió, a vegades, o l'esperança de que algun dia torni, perquè a vegades en el moment de la separació queda l'esperança de que quan l'altre es doni compte del que ha perdut, tornarà, no? En el moment en què apareix una altra persona, això s'esvaeix i per tant és un moment en què ressorgeixen les ràbies o apareixen les que no havien sortit.
I als fills els costa d'acceptar les noves parelles.
Recomanem sempre que aquesta tercera persona, si hi és d'entrada, no es presenti de seguida, perquè els nanos necessiten el seu temps. Però això no sempre és possible, i els nanos, encara que no ho presentis, també s'ho ensumen, perquè això es capta per tota una sèrie de missatges que els pares donem. I també una altra cosa important amb això és que els fills no se'ls ha d'obligar a que vulguin aquesta tercera persona. I només en la mesura en què nosaltres respectem a la seva mare o pare, el fill podrà algun dia obrir un espai en el seu cor per aquesta persona. Si nosaltres plantegem aquesta persona com millor que el seu pare o la seva mare, el fill un altre cop se sent deslleial i no pot acollir aquella persona, perquè és incompatible amb estimar la seva mare o pare, o se sent traïdora. Perquè no me olvides,
ni siquiera un momento. Com podríem fer, per tant, aquests moments una mica més fàcils?
Hem de tenir en compte que aquest moment pot arribar, i que quan arriba aquest moment és molt important que el visquem amb la major dignitat possible, ser capaços de sobreposar-nos per aparèixer junts davant dels fills i dir aquest ho hem decidit entre tots dos, dir que sabem que els hi doldrà com ens dol a nosaltres, oferir el nostre suport i la nostra mà als fills per als moments en què els hi dolgui, admetre que hi haurà un temps en què les coses estaran una mica desdibuixades, sobretot mantenir clara la nostra estela de pares per on ha de dibuixar el seu camí.
Per saber més coses, us recomanem...
Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais.
Llibres per als pares, El divorcio que nos une, de Babak i Cecília Martí, un tractat ple de sensibilitat que parla sobre la parella, el desamor i com ho viuen els fills. Hijos de padres separados, d'Alejandra Vallejo Nájera. Hijos manipulados tras la separación, d'Arancha Coca. I per als nens, contes que en parlen. La mare s'ha enamorat, d'editorial Herder. Dos de tot o com divorciar-se, publicat per Destino. Visc en dues cases. I què? De l'editorial Galera. Quan els meus pares van deixar de ser amics i los fines de semana veu a papà, de Joventut.
No hi ha futur possible sense reconciliar-nos amb el passat. Vol dir, en el fons del cor, i malgrat tot el dolor i malgrat tota la ràbia, poder dir sí, va estar bé, com va estar. I agraeixo haver-ho viscut. I això permet donar a vegades una lliçó d'amor des de la separació tan important, o en algunes ocasions fins i tot més, que la que es pot donar des de la sort que tenen les parelles que poden continuar juntes tota la vida. Je ne seré qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirai perdu.